sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Passa un minut de 6:45. Família i dret, Família i Derecho, és el nom d'una plataforma multidisciplinar formada per diferents professionals que intervenen en el que s'anomena judicialment els procediments de família. La iniciativa parteix de la convicció que una justícia de família especialitzada i àgil pal·lia molts dels efectes adversos de les crisis familiars. Volem parlar, com sempre, des de la nostra opció cristiana, però en clau de dret, amb el president d'aquesta plataforma, Família i Dret, el jutge de primera instància de Barcelona, Xavier Abel. Senyor Abel, benvingut, bona tarda.
Molt de gust, molt de gust, i moltes gràcies per la invitació a estar amb vosaltres.
Deixi'm dir que Xavier Abel, perquè molts oients coneixerien el seu oncle, és fill del conegut jesuïta Francesc... Ai, perdó, nebot, disculpi. Fill del germà, del germà d'un advocat laboralista ben conegut també, Jordi Abel. Molt bé. Què és la plataforma Família i Dret? Com va néixer?
Pues la plataforma Família i Dret va néixer fa aproximadament 4 anys, el 2019, com una associació interdisciplinar que té per finalitat fonamental reivindicar l'especialització en l'ordre jurisdiccional civil de les matèries d'infància, família i capacitat. El més important és que és una associació interdisciplinar, jutges, advocats, fiscals, psicòlegs, i que volem l'especialització d'aquestes matèries.
Quines activitats ha desenvolupat la plataforma?
La plataforma, bàsicament, hem fet activitats amb un triple nivell, en l'àmbit de la divulgació, en l'àmbit del treball i en l'àmbit polític. En l'àmbit de la divulgació, el que hem fet és webinars sobre temes jurídics, congressos centrats en la infància i amb la col·laboració, ho he de dir, molt important del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i de Madrid, que han tingut una gran implicació. Hem fet esmenes per projectes de lleis pel d'eficiència organitzativa que s'està tramitant en aquest moment, i fins i tot hem volgut incidir en l'àmbit polític i hem tingut reunions amb els portaveus de les comissions de justícia dels grups parlamentaris per aconseguir que, mentre ara s'està tramitant la llei d'eficiència organitzativa, pugui haver aquesta especialització en infància, família i capacitat.
Per tant, l'àmbit de l'associació, de la plataforma, és un àmbit social, per tant, amb professionals diversos, però és d'ajuda, no?, de servei social, bàsicament.
Nosaltres ho veiem com un servei, en la mesura que entenem que els problemes que afecten a les famílies en el dret han de tindre aquesta perspectiva interdisciplinar, i sempre des d'una perspectiva de justícia terapèutica, és a dir, d'intentar humanitzar la justícia, sobretot en l'àmbit de família i incapacitat, on veiem normalment i malauradament processos de ruptura de famílies i nens, sobretot nens, en situacions de vulnerabilitat i que pateixen aquests processos.
Pateixen aquestes ruptures. Per què és tan important, senyor Xavier Abel, l'especialització en matèria d'infància, família i capacitat?
Per nosaltres és molt important perquè avui en dia, en l'ordre jurisdiccional civil, només hi ha l'especialització en matèria mercantil. En canvi, nosaltres entenem que les qüestions que afecten a la infància, a la família i la capacitat requereixen d'una especial sensibilitat per la implicació que té en la vida de totes les persones, no? Pensin, per exemple, que un jutge no només coneix de procediments de divorcis o de ruptures de parella, sinó que també coneixem d'adopcions, també coneixem de filiacions, també coneixem de menors que estan en situació de desemparament o de menors que entren aquí i no estan acompanyats, no? I pensem que és una matèria d'especial sensibilitat, no?
I quines són, doncs, les raons que justifiquen l'especialització en la matèria d'infància, família i capacitat?
Bueno, jo diria que hi ha moltes raons, no?, a favor de l'especialització, però si l'hagués de resumir en quatre, diria: la primera és una justícia, que no podem permetre una justícia de doble velocitat. Avui en dia, segons un assumpte de família, vagi a un jutjat de Barcelona, pot trigar una mitja de 8 mesos, en canvi, si va a un jutjat d'Hospitalet o Cornellà, pot trigar un any i mig, simplement. I, clar, això atenta contra el principi d'igualtat de tots els ciutadans. Després, nosaltres, una segona raó, creiem que l'especialització pot ser un mecanisme molt important per lluitar contra el que avui és una gran xacra, que és la violència de gènere. Un jutge especialitzat pot fer un seguiment més acurat del procés de família i pot adoptar mesures preventives. Després, una tercera raó és la internacionalització dels conflictes. Avui en dia vivim en un món globalitzat i es produeixen ruptures de parelles, que un viu a Barcelona, l'altre a Miami, i hem d'aplicar unes normes internacionals molt complexes. I després, un altre punt, per exemple, és la complexitat que està agafant avui en dia tota la matèria que afecta a la infància, a la família i la capacitat. Els hi posaré l'exemple, per exemple, avui en dia que està tan de moda, de la maternitat subrogada, no? Sí. I casos que estan, doncs, penso que a l'imaginari de tothom.
Tothom pensant en Obregón en aquests moments, per exemple.
Pues és un cas que tothom té en mente i pues, això és una matèria de gran complexitat i precisament per aquesta matèria, i crec que és important dir-ho, des de l'Institut Borja de Bioètica, el proper 8 de juny organitzarem una taula rodona, és que abordarem aquesta matèria des de la perspectiva ètica amb el doctor Francesc Terralba, des de la perspectiva mèdica amb la doctora Margarita Bofarull, que és la presidenta de l'Institut, sí, i amb un servidor des de la perspectiva jurídica.
Molt bé, Margarita Bofarull, que és membre de la Pontifícia Acadèmia per la Vida.
Correcte.
I a més, des de fa poc, Francesc Terralba també forma part, no?, d'un altre, sí, d'un altre dicasteri de la Santa Seu.
Sí, 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 sí. Són...
Per tant, en gran, sí, projecció internacional, i vostè també, ben digne.
El que no té projecció internacional sóc jo en aquest
grup. Però segur que sí. I amb aquest servei que fa, segur que se'l guanya. I no és qüestió de projecció, eh? No. Sinó de
no,
servei.
No, però crec que pot ser un bon moment per fer un debat públic.
I
sobretot des d'aquesta perspectiva interdisciplinar, no? Que jo crec que és avui en dia molt important en tots els assumptes que afecten a la família, no?
El dia 8 de juny, a l'Auditori de Sant Joan de Déu, d'Espluga de Llobregat. A quina hora?
Això serà a les 5 de la tarda. Pot ser presencial o en streaming també.
Molt bé. Doncs seguim parlant amb Xavier Abel, que és el president de la plataforma interdisciplinar Família i Dret, que estem presentant avui. Aquesta especialització de la qual vostè parlava afecta només els jutges o també afecta advocats, fiscals...
Vale. Normalment, i sobretot en l'àmbit jurídic, quan parlem de l'especialització, tothom pensa o té la idea que els especialistes han de ser els jutges, que són els que resolen, no? Però nosaltres, precisament per aquest caràcter interdisciplinar que té la plataforma, creiem que aquesta especialització ha d'afectar els advocats, perquè en els seus despatxos també reben consultes sobre els aspectes més variats, ha d'afectar també els fiscals. No només han d'haver fiscals penals, que són els que tothom tenim amb l'ideari col·lectiu, han d'haver també fiscals especialitzats en la infància, en la família i en la capacitat, i han d'haver sobretot també psicòlegs, perquè els psicòlegs presten una gran funció en tota aquesta matèria. De fet, com sabeu, als jutjats de família tenim escrits equips de psicòlegs que ens emeten dictàmens que ens ajuden a prendre decisions en aquesta matèria.
Uh-huh. Creu, senyor Xavier Abel, que la llei d'eficiència organitzativa actualment en tràmit al Congrés dels Diputats pot portar l'especialització precisament en això, en infància, família i capacitat?
Això és el que desitjaríem tots, però si haig de ser sincer, ho tenim bastant difícil, no? Com he dit abans, nosaltres ens hem mogut també en l'àmbit polític, hem intentat fer incidència política. El passat mes de juny vam tindre reunions amb tots els portaveus de justícia dels diferents grups parlamentaris al Congrés dels Diputats a Madrid, i realment va haver una bona acollida, però sí que tenim la idea que l'actual executiu no està precisament per aquesta labor, des del meu punt de vista errònia, no? Jo crec que el que més podem assolir en aquesta tramitació parlamentària de la llei d'eficiència organitzativa és aconseguir una formació especialitzada, és a dir, que tots els jutges, fiscals, psicòlegs que prestin servei en aquests òrgans rebin una formació més intensa en aquesta matèria.
I quins reptes o dificultats afecten la infància des del punt de vista judicial?
Aviam, jo, reptes, jo diria que en tot procés de ruptura d'una parella, que és el que veiem els jutges de la família, hi ha el que jo dic un sofriment que és profund, que és invisible i que és transversal dels nens i les nenes, que són els principals víctimes de tot procés de ruptura de parella. És un sofriment profund perquè els psicòlegs ens expliquen que després de la mort d'un ser estimat, el procés de ruptura d'una parella és l'experiència més traumàtica que passa un ser humà. És invisible perquè aquests nens no surten als mitjans de comunicació, no surten a la tele. Tot això passa en la intimitat de la família.
I van a escola també, fan feina, clar.
I sobretot és transversal, perquè jo dic, aquest patiment afecta totes les classes socials. Nosaltres veiem processos de ruptura parella des de Pedralbes fins al Raval.
Sí, un bon exemple, en aquest cas a Barcelona, però funcionaria a qualsevol poble o ciutat. I escoltar els menors, per què creu que pot ser bo en els processos de ruptura dels pares i mares?
Jo crec que no sol és bo, sinó és imprescindible. És imprescindible, és un dret que està reconegut en la Convenció dels Drets dels Nens i és molt important conèixer què opinen els nens en aquests processos de ruptura, no? I, de fet, moltes vegades... A vegades l'estratègia dels advocats fa que aquesta voluntat dels nens no aparegui, no? Li podria explicar un cas d'aquesta mateixa setmana que he tingut jo, perquè els oients ens... Un cas molt il·lustratiu, no? D'aquest mateix dimarts, en què hi havia certament un procés de ruptura i tots els advocats discutien si la guarda per un, o la guarda pel pare, la guarda per la mare, i jo vaig escoltar tres germans, no? De 17, 15 i 12. I amb ells el que els hi preocupava és que arran d'aquest procés havien quedat dividits i entre ells no es parlaven, entre els germans. I quan jo els vaig escoltar amb ells, el que més els hi preocupava és tornar a reprendre el diàleg entre ells, entre els germans. I en canvi això no ens apareixia en els escrits.
És a dir, que la ruptura no afectés els germans, en definitiva.
En definitiva, que això és molt important.
Oh, i tant. Podríem seguir comentant moltes coses, però podem parlar, si li sembla, dels jutges de família, que de vegades han de dirimir les discrepàncies entre els progenitors sobre la potestat familiar. Quines són les discrepàncies més freqüents i com es resolen? Molt breument.
Molt breument. Pues bàsicament, les discrepàncies en l'exercici de la potestat parental afecten a l'elecció de centre escolar, normalment si públic o concertat, al canvi de domicili, quan hi ha un procés de ruptura, alguns pues, canvien de domicili. Avui en dia també hem tingut aquest any sobre la vacunació del Covid, si els nens s'han de vacunar o no, els tractaments mèdics o psicològics i sobretot a l'autorització dels viatges a l'estranger, si un progenitor vol viatjar o no a l'estranger.
I bé, ens ha apuntat vostè aquí un llibre, Lo que he aprendido de las niñas y los niños, com va néixer aquesta iniciativa?
Bueno, d'aquest llibre personalment me'n sento molt satisfet. És un
llibre
també amb caràcter interdisciplinar que hem fet un grup de professionals que hem intervingut en processos de ruptura a parella i arran d'aquestes audiències els ensenyaments que nosaltres hem rebut dels nens. N'hem fet una en versió a nivell d'Espanya i un entre autors espanyols i sud-americans també.
Podríem seguir amb moltes històries, com la del conflicte entre una mare que volia que el seu fill de 7 anys anés a missa i rebés el baptisme i un pare que s'hi oposava. També aquí hi ha discrepàncies moltes vegades.
Sí, precisament hi ha hagut una recent sentència al Tribunal Constitucional de 20 de març del 2003 d'aquest any, que ha dit que el més important és que s'havia d'escoltar el nen de 7 anys.
Doncs molt bé. Bé, que ho deixem aquí perquè el temps ens acaba. Moltes gràcies, Xavier Abel, per haver-nos presentat avui la plataforma Família i Dret. Fins una altra i enhorabona.
Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Encantats. Fins aquí, En sortida.